Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, m'agradaria moltíssim agrair-vos la vostra presència avui aquí, un diumenge, que vulgueu dedicar una estoneta a venir-me a escoltar. La conferència, com bé veieu, es diu Per què em torno a presentar? Per què em torno a presentar? Per què vull seguir sent alcaldessa de Sitges? Primer de tot, no us negaré perquè m'encanta, perquè m'agrada, perquè m'agrada servir al meu poble, perquè m'estimo el meu poble i perquè m'agrada moltíssim continuar fent aquesta feina. Però també no us enganyaré perquè queden moltes coses per fer, queda molta feina encara per fer. Hem estat 4 anys que no, tots som conscients que en aquests 4 anys hem tingut 2 de pandèmia i per tant han quedat moltes coses pendents. No? Per tant, encara ens sentim amb força, amb il·lusió i amb ganes de continuar treballant. Aquest vídeo que heu vist era un dia qualsevol de la feina del dia a dia d'una alcaldessa. Moltes vegades, de cara en fora, sembla que estiguem sempre en festes i en actes perquè es veuen moltes fotos, però la veritat és que és una feina molt complexa perquè has d'atendre primer de tot a la ciutadania, perquè per això estem aquí, per atendre la ciutadania, però també en el dia a dia he d'atendre tots els regidors i les regidores, he de prendre decisions a vegades molt complexes. Moltes vegades s'han de prendre decisions en un moment molt ràpidament. D'altres temes complexes que costen molt de solventar i que els seguim intentant millorar i arreglar. Després has de representar Sitges arreu. Et truquin d'on et truquin, et diuen has de venir perquè has de venir als Premis Gaudí o als Ondes o a Lleida o a Barcelona o a Tarragona perquè has de representar el teu poble, per tant has d'estar també en condicions contenta i feliç perquè representes Sitges. Per tant, és una feina molt complexa, aquí s'ha vist només un dia, però la veritat és que és una feina que et demana moltíssima, moltíssima, moltíssima dedicació. I és un orgull també i una responsabilitat enorme. I jo a vegades recordo quan estava en una feina que vaig tenir durant una època a la Generalitat, ens feien un test als treballadors i és que ara m'he recordat parlant de per què fas aquesta feina. Et feien un test que et preguntaven digues que una cosa que et fa feliç. Aleshores hi havia gent que deia a mi em fa feliç veure els meus fills quan creixen. Un altre deia a mi em fa feliç llegir un llibre davant del mar. Cadascú deia una cosa. Jo en aquell moment em van dir digues una cosa que et fa feliç. I vaig dir fer feliç a les persones. Perquè a mi em fa feliç, i és egoisme també, perquè em fa feliç fer feliç a les persones. Quan a una persona li dius, ostres, que bé, ostres, quin dia més maco, quin fill més maco que tens, quina persona que ets, i veus la seva felicitat als ulls, a mi això em fa feliç. I per tant penso que per això segurament també sóc alcaldessa i per això segurament també vull continuar en política, perquè m'encanta fer feliç a les persones, que també he de dir que no, també he d'afrontar problemes gravíssims, però també he de donar bones notícies i fer feliç a les persones i per mi això és el màxim. Per tant, fer feliç a la gent és una de les coses pel qual també em torno a presentar i vull continuar. Ara us voldria explicar, abans de continuar, com hem dit al principi, per què em vull presentar, per què hem fet coses, per què estem fent coses i per què volem fer més coses. No? Aleshores, m'agradaria ara explicar-vos, només per sobre, passant per sobre, en aquest mapa, jo ho he dit moltes vegades, a Sitges, a mi m'agrada molt tenir el mapa de Sitges al cap. Des dels Colls, allà al costat de Vilanova, d'on avui ens acompanyen alguns amics, des dels Colls fins a les botigues, al costat de Castelldefels. Jo tinc aquest mapa de Sitges al cap. Per què? Perquè vull treballar per tothom, per tothom, per totes i totes que viuen aquí a Sitges i per tot el territori. Per tant, per això és tan important, jo voldria reflectir en aquest mapa aquesta visió general. Aquí hem marcat 10 de les coses que hem fet, que evidentment n'hem fet moltíssimes més. Que hi ha moltes coses que no es poden posar en un mapa, com per exemple la programació cultural, que aquesta casa, que agraeixo també al Prado que avui ens acolli aquí, aquesta casa treballa moltíssim també en l'activitat cultural, el Retiro i totes les entitats que treballen. Vull dir, hi ha moltes coses que no es poden posar en un mapa, o les ajudes al lloguer, o les ajudes a la dependència, és a dir, hi ha coses que no es poden posar. Aquí hem posat 10 coses que sí que es poden posar en un mapa i que pensem que han estat importants, que hem tirat endavant en aquest mandat. Us les dic molt ràpidament.
Arranjaments a la via pública, importantíssim, perquè Sitges té un dèficit d'arranjaments a la via pública perquè ha estat deixat durant molts anys i per tant es necessitava fer molts arranjaments. En aquest sentit, aquí hem marcat, perquè veieu també aquesta distribució del mapa, no? Les voreres de Terramar o Garraf 2, que està a les botigues, són a les dues puntes de la nostra població. Uns arranjaments que s'han fet, una renovació integral de totes aquestes voreres. La construcció de la depuradora de Garraf, una reivindicació de fa més de 20 anys, que segurament són aquells equipaments que molts ni ens adonem que existeixen, no els hi donem molta importància, però la gent del poble de Garraf ho patia, perquè patia males olors, perquè contaminava el mar, perquè era un equipament molt, molt necessari i que, com dic, feia més de 20 anys que s'estava reclamant. La naturalització de la Riera de Ribes i la Riera de Vallbona, també, punta i punta. Vallbona està a botigues, la Riera de Ribes, molts d'aquí ja les coneixeu, que és en el Terramar. Naturalització d'aquests dos espais naturals. Tota la renovació del litoral, de les platges, de les noves concessions de platges. Més endavant ho indicaré també. Les obres de reforma i millora de l'escorxador, que ja s'està renovant a l'escorxador com un centre cultural d'arts escèniques de petit format. Les millores que hem fet amb els equipaments esportius, que també hi ha moltíssimes demandes i moltíssimes necessitats. I aquí hem posat la millora de Pinsbens 2, que vam fer un parquet nou, que vam fer una taulada nova, per tant, pràcticament un pavelló nou. I dos equipaments que quan vam arribar vam acabar, diguem, d'equipar sobretot, com és el centre de turisme de Can Milà, que és un centre de turisme com Sitges es mereix, perquè som una destinació turística de primer ordre i per tant necessitem un espai de mostrar de cara enfora també què és el turisme de Sitges i fins aleshores havia estat en un espai que era l'Oasis, que no era l'espai adequat. Ara tenim un centre de turisme com mana i el nou camp de rugby, que és un orgull per nosaltres, aquest equipament esportiu, i que malauradament no el vam poder ni inaugurar perquè ens va enganxar la pandèmia quan teníem que fer la inauguració. Per tant, aquí hem posat aquests 10 punts que, com veieu, toquen tots Sitges i, per tant, i també toquen molts àmbits que per nosaltres han estat imprescindibles destacar durant aquesta legislatura. Per què? Perquè volem sobretot un Sitges per viure. Un Sitges per viure va molt més enllà de tenir un habitatge, que evidentment és el primer que necessitem, però un Sitges per viure és un Sitges on puguis créixer, desenvolupar-te, fer la teva família. Per tant, tenir activitat esportiva, tenir oportunitat per la cultura. És a dir, un Sitges per viure va molt més enllà d'un habitatge, sinó que va molt més enllà de dir el teu lloc on tu vius, on tu et desenvolupes com a persona. I aquí, i en els propers que us explicaré, van tots aquests equipaments, totes aquestes millores que hem fet per millorar Sitges. Per millorar Sitges que hem fet? Tres coses importantíssimes que us les aniré repetint perquè per mi és la base de tot. Un Sitges per viure, com us he dit, un Sitges ple d'oportunitats, vol dir feina per tothom, que tothom pugui desenvolupar-se també com a persona i en la seva vida professional, i un Sitges per tothom, perquè nosaltres treballem per tothom. Parlis la llengua que parlis, estimis a qui estimis, hagis nascut aquí o fa 5 anys que vius aquí o fa 2 anys. Nosaltres volem treballar per tothom i això ho reflecteix també en el territori. Tres apunts d'aquests que hem dit. Un Sitges per viure, els habitatges. Hem fet 175 habitatges. De fet, tenim 105 habitatges on ja està vivint la gent. Habitatges a preu de lloguer social, imprescindible. Només deixeu-me dir que només per això, per mi, ja ha valgut la pena els 4 anys que he estat d'alcaldessa. Perquè el moment d'entregar les claus amb gent que coneixes, moltíssima gent, perquè clar, tots eren gent d'aquí de tota la vida, veure aquelles cares plorant. De fet, va venir una nena, que tinc el seu cartell penjat, em va fer un dibuixet que em posava "Muchas gracias, alcaldesa, estamos muy felices", i en el dibuix estava el seu pare, la seva mare, ella, el seu gat i jo. Estàvem els quatre. I em va posar "Estamos muy felices". Només aquells moments, de veritat, on entregar les claus a gent jove que coneixes personalment, plorant, ha sigut de lo millor, la veritat, que hem passat. Per tant, un Sitges per viure, 105 habitatges on la gent ja està vivint. Un Sitges ple d'oportunitats. Per mi, la renovació de les platges ha estat un tema molt important, que ha estat dificultós, no direm que no, però al final ha estat sobretot el turisme que volem del futur. El turisme ha de mirar cap al futur, no ha de mirar enrere. Nosaltres volem un turisme sostenible, un turisme de qualitat i un turisme d'oportunitats. Aquestes noves concessions donen molts més serveis i, per tant, han acollit molta més gent i, per tant, també molts més treballadors. Hem donat molts més llocs de feina. I, per últim, com he dit, un Sitges per tothom. En aquestes 10 coses que hem dit que hi hem fet, una de les que també hem parlat dels espais naturals. Quan parlo de la recuperació de la Riera de Vallbona o la Riera de Ribes, que potser també algú pot dir, bé, jo veig que hi ha un espai natural. No, són espais naturals importantíssims, importantíssims per les nostres vides, per la vida del planeta i per les futures generacions. I són espais que estaven abandonats. A l'espai natural, la sostenibilitat, a l'espai verd, no vol dir abandonar i que allà creixin espècies que no són autòctones i que ens facin malbé el territori. Vol dir cuidar-les i molt. I aquestes dues rieres per nosaltres també vol dir un Sitges per tothom. I ara, això sí, m'agradaria dir que tota aquesta feina que heu vist, el vídeo, tot el que fem, és evident que això es necessita un molt bon equip per treballar, però és evident que es necessita el recolzament de la família importantíssima, que aquí en tinc uns quants d'ells, a la família que jo estimo moltíssim i primer de tot, evidentment, com no, el Miquel, el Pau i la Maria, que són els meus pilars fonamentals i que us estimo tant i que m'ajuden tant, i la meva mare, evidentment, com no, però també tots els meus germans i germanes aquí, bueno, un germà i germanes, tampoc farem tan gran la família, però dir-vos que el recolzament de la família és bàsic i és importantíssim amb una trajectòria així política, no? I per tant, a mi m'agradaria ara que m'acompanyés aquí dalt a l'escenari la meva germana, Cristina. Ja m'ho micro. Perdoneu, una anècdota. És que anava a dir, és que ho he de dir, Cristina. Ella és la meva germana gran, però no vol que el digui que és la gran perquè només ens portem 5 anys. I també,
no
dir,
tants, no?
I també diré que a vegades han dit, però qui és la gran o la petita? No. Que això fa molta ràbia, molta, molta. Però bueno, es supera.
Això no és veritat, això no és veritat.
Bé, Cristina, només voldria que aquí la gent veiés el que és la faceta familiar, a vegades d'una alcaldessa, no? Que som el que he dit, eh? Jo tinc una altra germana, la Susana, que també és fantàstica, i en Jordi, el meu germà, i és veritat que nosaltres, jo voldria, no sé, preguntar una mica, ella també té una professió i està molt entregada a la seva professió, però com has vist tu tenir una germana alcaldessa i el treballar, això que estem contínuament treballant i la nostra professió a vegades no volem que passi per davant de la família, però com ens sap greu a vegades no arribar a llocs o no poder estar en llocs quan, perquè tenim la feina que tenim, no?
Sí, jo deia que quan tu vas començar a dir que et presentaves i quan vas ser escollida alcaldessa, dèiem que el primer record potser seria pel nostre pare, que és el que no està aquí, no? Que el pare li hagués fet una il·lusió bàrbara que la seva filla hagués sigut, no?, l'alcaldessa de Sitges. Perquè jo crec que tu sempre has pensat bastant en Sitges, i és veritat, i no és per dir-ho, no? Ara quan veia el vídeo aquest, de veritat és que m'he emocionat perquè jo penso que entusiasme, il·lusió i ganes de treballar n'has tingut sempre, i ets, no?, ets optimista. Però, evidentment, una feina com aquesta té un peatge. Això és indiscutible, i el peatge moltes vegades és la família, és el teu temps personal, és la teva salut, és, no?, perquè entregues moltes hores. I l'optimisme aquest, jo pensava, tu dius, amb alguna feina que vas tenir a la Generalitat, vas tenir alguna feina que era bastant desastre, i tu eres superoptimista, deies, és fantàstica la feina que tingui, pensava, home, doncs fantàstica, fantàstica. No? Des del primer dia, qualsevol feina que li oferien era fantàstica, uns companys fabulosos.
Sempre.
I era un desastre de feina, però bueno. No, vull dir que sempre, però és veritat que tens aquest peatge de la família, no? Vull dir, una mica sí que la teva família, que és fantàstica i encantadora, pues segur que, no? I tots, no? També és veritat que ha sigut una època molt difícil, vulguis o no, la pandèmia aquesta, vull dir que sembla que no ens en recordem, però heu tingut una legislatura molt difícil, perquè en menys de 6 mesos, vull dir, va atacar el Covid i tot el que va suposar, no? Vull dir, algunes vegades hem tenit converses justament, jo sóc metge, i llavors, no? Algunes vegades, ostres, estan les residències, amb què passa, amb el Covid, què fem, test, no test, no?
Sí, de fet, durant la pandèmia vaig tirar una mica d'ella, perquè quan començaven les restriccions jo l'avisava i deia, Cristina, això serà així? En sèrio que ens haurem de tancar? Però, i ella sempre em deia...
Hasta el carnaval, hasta el carnaval.
Sí, no? Fins i tot el carnaval, va començar el carnaval, vam patir molt. I també durant aquests 4 anys és veritat que, com ella ha dit, en la seva feina, doncs també hem tingut alguns punts complicadíssims, no? Perquè recordem que jo vaig patir el Covid i vaig estar ingressada amb el meu marit, vam estar ingressats fins i tot pel Covid. I...
Bueno, home, a veure, és el que dèiem, tu no has defugit mai de la teva feina i no has defugit mai del contacte amb gent. I jo et deia, és que tanta gent, és que us encomanareu. Vull dir, en l'època, a més, del Covid, de les variants del Covid, que era Covid, no? Ara ja ens hem acostumat tots i ja tenim unes altres variants, però en aquell moment el Covid era el que era. I és veritat, vau acabar ingressats amb Miquel i tu, no? Per sort, amb bona evolució, però va ser un moment difícil, sí, sí. Però bueno, tu no vas defugir de, no? De la teva feina i del teu contacte.
Sí, és evident que una és alcaldessa i la seva prioritat és el poble i és la ciutadania, això és evident, però clar, també la prioritat també és la família, no? I també aquest estiu també per
no,
patir una malaltia.
I amb el Covid també et vas apartar una mica més de la mare per protegir-la com a persona gran, no?
Moment, també. Com, jo tenia que estar amb ma mare per ajudar-la i cuidar-la, evidentment és ma mare, però ella també em anava dient, i jo també era conscient, que em deia, tu estàs amb moltíssima gent, no pots anar amb la mare perquè la podries contagiar, i per tant amb això em vam patir força, no? I ara recordava també aquest estiu, que també el Miquel es va donar un susto i
aquest,
també ho vam passar.
Aquest estiu, exacte, el Miquel va tenir un problema greu, seriós de salut, no? I tu vas estar a l'hospital totes les hores que vas poder, o més, totes, sempre al costat del teu home i del... I jo vaig pensar, i t'ho he dit, jo crec que en aquell moment també tot el teu equip, la confiança amb el teu equip, perquè era juliol, més complicat a Sitges, no? I que, bueno, que vas poder-te dedicar en aquell moment a lo que era prioritari, no? Perquè era molt greu.
Va ser bàsic en aquell moment tenir un equip de govern que després, si no en parlarem, de 5 partits polítics diferents, amb visions molt diferents, però que en aquell moment van estar tots al peu del canó, van ser 17 dies que jo vaig estar anant cada dia a Bellvitge, me'n recordo, i escolta'm, jo sempre els agrairé. Algunes coses ja sé que no me les van dir, perquè em van dir, perquè no et preocupis, això ni t'ho hem dit ni t'ho hem explicat, i la veritat
que
vaig tenir
la
confiança plena que tots van funcionar molt bé, així que ho agraeixo des d'aquí a tots i totes.
Jo crec que sí, i que has de continuar, no? O què?
No. Doncs sí, no. Malgrat tot, perquè ara sembla que només parlem de coses dolentes, no, però tot i així jo em vull tornar a presentar perquè em sento forta, perquè tot això també et dona una experiència i un bagatge i una fortalesa, això et fa molt forta, la veritat, i per tant sí que
vull continuar. Tens energia i tens recolzament per continuar i per continuar fent coses, que en faràs moltes.
Exacte, moltes gràcies,
gràcies
Cristina.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies. Bé, doncs com veieu, la part familiar és molt important, la part personal és molt important. La Cristina diu que sóc optimista, jo no dic que sóc optimista, jo sempre dic que sóc positiva, perquè és diferent, ser optimista que ser positiu. Jo sóc molt positiva. Per tant, davant les dificultats, és veritat que sempre vas a buscar aquella part positiva perquè això et fa més forta. Com dèiem, perquè em presento, perquè vull continuar, no? Perquè encara penso que queden moltes coses a fer i ara m'agradaria mostrar les coses que s'han quedat a mitges, que una part, com ara parlàvem amb la Cristina, ha tingut a veure, és cert, el Covid. Nosaltres el 2019 vam entrar amb molta força, farem això, farem allò, i clar, vam començar el juliol, a l'agost quasi que és inhàbil, al setembre dius, vinga, ara anem a començar a fer coses, i al gener va venir el temporal Glòria, recordeu? Que en aquell moment ja vam fer un gabinet de crisi que ens va ajudar molt per després del Covid, ja allò ja ens va trasbalsar una mica, però clar, el mes de març ja va venir un Covid. Per tant, tot allò que havíem fet, un pla d'actuació municipal, que ho teníem claríssim, que anàvem a fer, va quedar de cop i volta aturat. I per tant, ara hi ha coses que estem fent que estem tirant endavant, que són coses que les vam començar el 2019, recordem. I per tant, aquí hi ha les coses, els projectes que estan en marxa. Què vol dir que estan en marxa? Això no és que potser es farà, no. Això és que ja estan. Alguns ja estan molt avançats, uns altres no, però com a mínim tots ja tenen el projecte, ja estan, o sigui, aquests són seguríssims, que es faran perquè ja estan avançant. I alguns són d'aquests que es van quedar en el 2019, es van quedar com més aturats, no? Aquí, com veieu, tornem a dir que són projectes per un Sitges on viure, un Sitges ple d'oportunitats i un Sitges també per tothom. Us voldríem remarcar alguns, també hem posat 10, també hi ha altres projectes que també estan en camí, però voldria remarcar aquests, com és la construcció d'un nou camp de futbol, el camp de futbol d'Aiguadols, que es traslladarà entre el rugby i la Blanca, que ja estem fent el projecte. El Patronat, que és un espai emblemàtic per tots els sitgetans i les sitgetanes, i del qual tenim ja un finançament del 50%, que el Patronat és un projecte que ens encanta a tots, perquè el projecte és un espai cultural en l'àmbit de la literatura, és a dir, una llibreria i un espai on allà es puguin fer presentacions de llibres, lectures, un espai cultural. Un nou poliesportiu a la zona de Planès, perquè equipaments esportius en tenim moltíssima necessitat. Necessitem un nou camp poliesportiu, un nou poliesportiu i ja està en projecte. L'Escola de Música o la Masia Santa Bàrbara, que surt aquí, són dos dels projectes que el 2019 vam iniciar i que s'han quedat aturats, tema pandèmia, però que també ara ja tenim projecte i, per tant, ja estan preparats per licitar les obres, diguem. Molt, molt demandats i també molt necessitats. El nou passeig de les botigues, que també us en explicaré, també unes obres que fa moltíssims anys que estan pendents. S'acabaran els 70 habitatges, dels 175 que he dit abans, els 70 ja s'estan acabant de construir, per tant, ja farem també el concurs per obtenir l'habitatge. Estem treballant molt en fer els edificis públics que siguin autosuficients, diferents edificis públics. La millora del Mercat Vell, un espai que hem recuperat i es fa servir moltíssim, però necessita millorar. I la reforma del casal d'avis del Pau Casals, un casal que també necessita molta obra i sobretot perquè la gent gran necessita espais cada vegada més diferents, perquè cada vegada en serem més els grans i per tant necessitem espais també de convivència, de reunió i que puguem fer activitats diverses. D'aquests 3-10 propostes que estan en marxa ja, m'agradaria remarcar sobretot el que hem dit, un Sitges per viure és un Sitges on es necessita fer esport i per això hem posat el camp municipal de futbol, hem posat el nou poliesportiu, però també recordar-vos que no és només els esports que fem en espais tancats, sinó l'esport lliure, com hem fet nosaltres aquest any, hem fet el Cruyff Camp, que és per practicar l'esport a l'aire lliure. En el tema dels projectes, com us he dit, la nova Masia de Santa Bàrbara, la rehabilitació de la Masia de Santa Bàrbara, volem que sigui un espai sobretot per sobretot aprofitar els recursos. I són, com hi ha tanta falta d'equipaments, entenem que necessitem equipaments que es puguin fer servir per més d'una cosa. Què passa? La Masia Santa Bàrbara l'hem pensat, sobretot estava pensada pels castells de Sitges, que fa molts anys que reivindiquen un espai. Per tant, serà un espai amb el sostre molt alt. Què vol dir això? Que l'aprofitarem també per la gent de la gimnàsia rítmica, que fa molt de temps que necessita un espai. És a dir, són espais que s'han de compartir i s'han d'aprofitar recursos. Per tant, espais per entitats i espais també per esports. I en un Sitges per tothom vull remarcar el passeig de les botigues. El passeig de les botigues és un passeig que, si algú el coneix, Castelldefels va fer la seva feina i va arreglar un passeig i quan arribes a Sitges es veu la diferència de que està absolutament abandonat i que necessita, evidentment, una bona rehabilitació. I ens ha costat moltíssim. I hem hagut de parlar amb tothom. Això també és una feina important. Has de parlar amb el Ministeri, havíem parlat fins i tot quan ho portava el PP, ara quan ho porta el PSOE. Has de parlar amb tothom, sobretot pel teu objectiu, que és fer un passeig. No? Ara podem dir que sí, que el passeig de les botigues de Sitges ja està a Madrid, ja està en un procés molt avançat, és a dir, només fa falta que comencin la licitació i que, segons ens han dit des de Madrid, en aquest primer semestre del 2023 es podrà ja fer la licitació del passeig de les botigues. És un passeig que fa molts anys que està pendent. I com he dit al principi, tot Sitges al cap, tot Sitges des dels colls fins a les botigues, tot Sitges necessita feina per fer. I m'agradaria ara sí que dir que tots aquests projectes que us he estat explicant i que estan així, ara justament estan en execució, no seria possible si no fos amb tota la connivència d'un govern fort, d'un govern que ens entenem, de molts consensos i de molta feina conjunta. Per això ara m'agradaria que pugessin dues persones que formen part del govern actual de Sitges, que és el Josep Maria Martínez i la Carme Almirall, que han de ser un de la TIC. Ah, molt bé. Al davant, Josep Maria, posa't aquí. Molt bé, el Josep Maria Martínez i la Carme Almirall, per si no els coneixeu, el Josep Maria Martínez és un d'aquests 5 partits que formem el nostre govern municipal. Ell, sobretot, ell és de les botigues, viu a les botigues, i la Carme Almirall, molts ja la coneixeu, porta amb mi des de molt de temps i, per tant, formem també un bon tàndem. Bé, amb vosaltres només volia... És que em sap greu aquí donar l'esquena amb alguns. Amb vosaltres només voldria... Com hem dit, treballar 5 partits polítics amb visions molt diferents en alguns temes no ha estat fàcil, és veritat. Hem tingut moments complicats, no us diré que no. Jo moltes vegades ho dic, i perdoneu-me, però ho he de dir, que moltes vegades m'he sentit com una mama, perquè he tingut que dir amb uns, escolta, amb el Twitter has dit no sé què, demana-li perdó, no, jo no ho he dit, no. Moltes vegades he tingut aquesta sensació de calmar. Però la veritat és que tenia l'objectiu claríssim, que l'objectiu és Sitges, millorar la vida de les persones, millorar el nostre poble. Això és el que fa la Unió. Vull dir, diferents ideologies, diferents projectes, potser a vegades, però aquest consens penso que ha estat bàsic i fonamental. Josep Maria, tu com a representant, sobretot ell molt de les botigues i Garraf, que sempre ens ho ha indicat, com ho has viscut això de viure amb cinc partits, amb cinc formacions polítiques diferents?
Molt bon dia a tots. Per mi ha sigut una experiència molt positiva. Vull pensar que pels meus companys també. Ja s'ha dit moltes diferents vegades la legislatura que hem patit amb tot el tema de temporal, que també ho hem deixat de banda, hi ha hagut temporals que ens han condicionat, la mateixa pandèmia, tot això ha condicionat molt tot el que és serveis, pressupostos, atenció, vull dir, s'han tingut de fer molts canvis. I tot això s'ha fet gràcies justament a la voluntat, la disponibilitat i de tot el govern i de tots els partits que estem al govern, no? Aquesta dedicació i intentar tenir un objectiu comú per intentar avançar, perquè era molt important. Gràcies, evidentment, i especialment pues, al lideratge de la nostra alcaldessa, vull dir, perquè realment també ella va patir part d'aquesta pandèmia i ha tingut pues, aquesta dedicació. És una dona que és incansable, és incansable, vull dir, a qualsevol hora. Jo personalment he tingut aquesta possibilitat de tenir contacte per quan hi havia algun altre problema per resoldre. És una persona que s'estima i coneix molt Sitges, els sitgetans, sitgetanes, i té claríssim què és el que vol, què és el que s'ha de fer i prioritzar tot allò que s'entén que en aquell moment és el més important. No? I en aquest sentit, jo vull dir que com acaba de dir fa uns minuts, ha tingut aportar el seu tarannà, que és un tarannà molt de comunicació i molt d'intentar arribar a fer comprendre o fer-nos comprendre els altres, que a vegades pues, que hi ha d'altres prioritats, i en aquest sentit ha fet una feina, per mi, excepcional.
Carme?
Bé, què voleu que afegeixi jo? Jo us diré que les meves paraules venen des de l'admiració i l'orgull de formar part de l'equip de l'Aurora. Això per començar, tots li posarem adjectius avui, però jo us diria que és una dona decidida. Per què us ho dic això? Perquè ha liderat un govern que ha tingut moments de diferències ideològiques o de situacions de conflicte que potser buscàvem solucions, teníem diferents possibilitats i solucions, però que hem arribat a amb aquest viatge tan apassionant, hem arribat a un bon port perquè ella ens ha liderat. Ara li diré una cosa que ella no sap i que en Jaume m'ha recordat, que és que quan en Miquel ens va donar el susto, perquè ho direm sempre que és un susto, i l'Aurora es va dedicar al que havia de fer, que era cuidar a en Miquel, vam crear un grup de WhatsApp sense ella.
Oh, això que dolent!
Ens va ajudar a... Però érem conscients i sabíem que tot el que tiràvem endavant naixia de la confiança que ens teníem com a equip de govern, perquè això sí que ens va liderar i ens va donar la confiança. L'Aurora ens deixava fer els regidors. Nosaltres, com que ella era incansable, i a part de que tenim alguns regidors que jo crec que tenen allò que en diuen un TDAH, perquè són hiperactius, alguns en tenim, però que l'Aurora ens donava llibertat per anar treballant. I quan ella diu que feia de mama, nosaltres ho vivíem com que si ens havia de renyar, o ens havia de dir que havíem fet alguna cosa que no li acabava d'agradar, ens ho deia amb aquell somriure i amb aquella amabilitat, que és que tiràvem endavant les coses. I jo voldria acabar que a tots els regidors i regidores del govern el que hem tingut molt clar i ens hem impregnat de la voluntat de l'Aurora de no deixar res al calaix. Quan dic que és una dona decidida i una dona valenta és perquè no deixa res al calaix. I més encara, les coses que havien estat al calaix o que eren fruit de certes irresponsabilitats que cadascú fa el que pensa que ha de fer quan està governant els Sitges que tots ens estimem, l'estrella del calaix o afrontava les conseqüències d'algunes accions. Però us asseguro que l'Aurora mai ha deixat que cap de nosaltres ni ella mateixa es quedés res al calaix o no afrontéssim les responsabilitats del que ens tocava fer com a servidors públics que som.
Moltes gràcies, Carme. Bé, aquí tenim dos exemples, el Josep Maria, jo crec que és el hombre tranquilo del govern. A mi m'encanta, perquè a vegades estem tots... Penseu que, per qui no ho sàpiga, no? Hem tingut dins del govern Esquerra Republicana, som els que el liderem, però tenim el Partit Socialista, tenim Guanyem Sitges, tenim Sitges Grup Independent i tenim el Margalló. Per tant, tenim partits grans, partits petits, i com hem dit, no? Però el Josep Maria sempre ha estat l'home tranquil·lo. I a mi el que m'ha agradat molt també és que ell, que viu a les botigues, ens ha donat aquesta visió de territori que moltes vegades, sense adonar-te'n, ens passava de llarg. Per tant, sempre tenies la referència, quan parlàvem, és que la policia, falta policia aquí, falta policia allà, ell deia, ei, que jo estic a les botigues, que allà encara... Cuidado. O a vegades quan parlàvem de temes de serveis urbans, vull dir, sempre et recordava i a mi això ens ha servit moltíssim. I crec que s'ha notat en l'obra de govern. Hem fet moltíssimes coses també a Garraf i Botigues perquè teníem una persona que estava allà i que ens ho recordava, que ens deia que jo també sóc de Sitges, no? Que les botigues també som Sitges, no? I que sí, Josep Maria, això ens ho recordava.
Sí.
La depuradora de Garraf, per exemple, que ha estat un...
Aviam, sí que és veritat... Jo personalment dic que porto 28 anys a Sitges i havia vingut moltes vegades, moltes, a molts plens durant molts anys. La meva opinió, mai s'havia parlat tant de botigues i Garraf com en aquesta legislatura, vull dir que parlem pràcticament cada dia. És veritat, ho dic perquè tenim un dèficit històric brutal. La gent que no viu a les botigues i Garraf doncs no ho poden saber, és veritat, no estan allà, no ho saben, però tenim un dèficit brutal i moltes de les coses que s'han fet han sigut bé de pressupost propi de Sitges i d'altres han sigut justament o simplement fer, simplement, entre cometes, gestionar-ho, ja sigui amb Diputació, ja sigui amb Generalitat, ja sigui amb l'Estat. I tot això, vull dir, que s'ha fet. Ho dic perquè a vegades pot semblar, vist des d'aquí, des de la vila, que hi ha molts diners allà posat des de l'Ajuntament. Hi ha els que hi ha, però no és tot. Però sí que és veritat que la gestió i sobretot el coneixement que tenia Aurora, perquè havia estat dintre del Parlament i, com ha dit abans, en contacte amb Madrid o bé amb la Generalitat, ens ha fet possible arribar a aquestes persones o a aquests departaments que sí que podíem avançar en aquest sentit. Un exemple, doncs, la famosa per nosaltres, els que vivim allà, rotonda de Ratpenat, vull dir que és una rotonda que realment era un perill molt gran per totes les persones que vivim allà. I clar, això, si no vius allà no te n'adones, vull dir, no ho saps. I en aquest sentit doncs, estem molt contents. Evidentment hi ha el soterrament que s'ha fet al carrer Ferrocarril de la platja, el soterrament i voreres de Garraf 2, la depuradora, com ha dit. Bueno, estem avançant de moltes coses i comencem a sentir-nos com a veïns o com a ciutadans de Sitges, perquè estem veient que realment a hores d'ara hi ha aquesta voluntat per part de l'equip de govern i aquí ha tingut molta, molta responsabilitat l'Aurora. Diré una cosa que no sé si és políticament correcta o no. Jo no sóc una persona de partit, no m'agraden els partits. De sempre ho he dit. A mi m'agraden les persones. I en aquest sentit, les coses que hem parlat amb l'Aurora, vull dir, s'han dut a terme sempre. I a vegades, si ja m'entenia de dir que no o que no era possible, m'ho ha dit i ja està. Vull dir, hem de tenir una visió més general. No podem anar justament tan sol a les coses que ens afecta directament, sinó hem de tenir aquesta visió. I en aquest sentit, jo crec, espero que ella també, vull dir, ha sigut per nosaltres molt, molt important i estem satisfets en aquest sentit.
Moltes gràcies. Carme, vols afegir alguna cosa?
Sí. Jo no puc baixar d'aquest escenari sense tenir la visió de que aquest poble ha tingut la gran sort de tenir la primera alcaldessa dona. Ho dic perquè les dones, i ara em perdonareu l'espoiler o el míting, però m'han donat un micro, les dones, els meus companys d'equip ja em miren malament, però només vull posar en valor dos o tres cosetes. Una, en una conversa amb l'Aurora sempre parlàvem de que lo difícil d'aconseguir que les dones vagin en una llista i es comprometin a política és perquè el nostre compromís és el 100%. I malauradament avui en dia encara tenim un compromís bastant elevat a casa i hem de compaginar moltes coses. Però quan una dona diu que sí a ser representant, a ser política, és perquè s'hi dona el mil per mil. I ja ho ha dit tothom, l'Aurora sempre hi és. La pots trucar a l'hora que vulguis, té temps per tothom, a vegades la renyem perquè la seva agenda és infernal i encara troba un forat perquè hi havia una família que volia explicar-li doncs, la seva situació, i atén a tothom. I això, aquesta empatia amb la ciutadania, crec que és un gran valor que tenim pel fet de que tinguem una dona com a alcaldessa i una dona que pensa en tothom i que ens trasllada a l'equip de govern aquestes ganes de treballar, aquestes ganes de que el Sitges sigui un Sitges per tothom, un Sitges ple d'oportunitats, un Sitges per viure. Però és que, a més, ha aconseguit traslladar-nos a tots plegats aquest gran desig que tenia ella i que crec que el fem nostre, els d'Esquerra segur que sí, però estic convençuda que l'equip de govern i fins i tot tothom que es vulgui ficar en política, i ara d'aquí un futur tots plegats anirem a buscar gent perquè vulgui venir a treballar per Sitges i a millorar Sitges, és aquesta voluntat de que fer feliç a tothom.
Moltes gràcies, Carme. Doncs moltes gràcies a vosaltres dos. Penseu que les paraules de la Carme no són poca broma, perquè ella és una de les dones fortes d'aquest govern perquè porta els diners. Per tant, és importantíssim portar-se bé amb ella. I els recursos humans també és molt dialogant i per jo també li agraeixo moltíssim la feina que fas, Carme, també amb aquesta visió de dona. La Carme, a més, havia portat també, recordem-ne, que també havia portat les brigades, va ser, crec, la primera regidora dona que portava les brigades, i per tant sí que és veritat que els lideratges femenins molts cops són diferents i es noten. I els hem de canviar, i els anem canviant, perquè les dones al final no som el 50% de la població, per tant, aquí homes i dones tots junts hem de continuar tirant endavant. Ara, per anar acabant amb els mapes que hem vist tot el que hem fet, bueno, part de les coses que hem fet, hem vist projectes que estan ja en tràmit i que s'estan fent, i ara m'agradaria parlar del futur, perquè el futur és engrescador. Venen moments de molts reptes, de moltes complicacions, seguríssim per tothom, per les persones i per les poblacions, pels governs, per tots i per totes. Per això m'agradaria parlar també del futur. Aquí us poso 10 projectes de futur. En aquesta bossa que teniu aquí també hi ha una mica els projectes de futur. Evidentment, com tots els partits polítics, no farem el nostre programa electoral, que es parlarà de moltes coses. També us dic, això són projectes de futur i aquí no es parla, com he dit al principi, de coses que no poden estar en un mapa. No? Però sí que m'agradaria aquests 10 projectes passar-los una mica, explicar-los una miqueta, perquè també són projectes per viure, també són projectes plens d'oportunitats per tothom i també són projectes que són per un Sitges per tothom. Com veureu, estan distribuïts en diferents llocs. Aquí no es veu quasi, però el punt número 1 és Vallcarca, encara que no es vegi molt bé. Ara en parlarem de Vallcarca, un parc tecnològic, audiovisual, un lloc ple d'oportunitats. Volem una nova estació d'autobusos a la zona del parc de Can Robert, precisament perquè Sitges necessita una terminal d'autobusos, que no té, sent una destinació turística com som. Hem posat coberta de les pistes de Miquel Utrillo, que ara us en explicaré més endavant a què ens referim en això. La reordenació del centre hem posat perquè el 2025 vindrà la implantació de la zona de baixes emissions. Per tant, la mobilitat es veurà realment molt, serà un tema molt important i molt capdalt. Serà que realment els espais del centre hauran de ser molt més pels vianants. Resoldrem un tema que ens preocupa i que ens costa molt tirar endavant, com és treure tot el tema de la càrrega i descàrrega del centre del poble. Per tant, serà un moment molt important la reordenació aquesta del centre i del casc antic. També tenim en projecte la construcció d'un centre cívic al Vinyet, que aquest ja està una mica endegat. Tenim una manca de centres cívics a Sitges. Penseu que els centres cívics són aquells centres on ens podem socialitzar tots i totes, on pot anar gent jove, pot anar gent gran, pot anar gent diversa. Per tant, necessitem espais d'aquests que a Sitges és cert que no en tenim. Evidentment farem més habitatge públic, això és forçat, hem demostrat que podem fer 175 habitatges en una legislatura, jo penso que podem arribar a fer-ne 200. Penseu que la ONU demana que ha d'haver un mínim d'un 10% d'habitatge públic i a Europa hi ha alguns llocs que arriben al 15% i a Sitges estem a l'1%, vull dir, aquí hem de córrer molt per fer molt més habitatge. Seguim amb una proposta d'una biblioteca pública que fa molt de temps que creiem que a Sitges tenim dues biblioteques fantàstiques, però són petites i necessiten les biblioteques, com són avui en dia, són equipaments una mica diferents. Per tant, proposem una biblioteca pública. Proposem un pla d'equipament també a la zona de les botigues, perquè també es demana un centre cívic i un espai per als esports. Iniciarem la fase 2, que hem començat al principi parlant de Terramar, de les voreres. Començarem la fase 2 perquè hi ha diverses fases i perquè això no es pot aturar. I també hem posat restauració dels carrers del centre, perquè sabeu que hi ha alguns centres, com per exemple el carrer Parellades, que estan absolutament les rajoles malmeses, perquè és dels primers llocs que es va fer zones de vianants i per tant és el centre del poble i és la imatge també de Sitges que necessita una renovació total. Per tant, això són projectes de futur que, com hem dit, remarcant un Sitges sobretot per viure. Aquí, com veieu, hi ha equipaments culturals que hem parlat abans també del patronat, del Mercat Vell, d'una nova biblioteca. Són això, un Sitges per viure. També un Sitges ple d'oportunitats. Com he dit, Vallcarca. Vallcarca actualment és un espai degradat absolutament, una fàbrica que està en ruïnes, que només funciona un mes a l'any. És un espai que fa molts anys que veiem allà que està degradat, amb un entorn increïble. No? Tenim el Parc de Garraf, que per nosaltres és el nostre pulmó verd. Recordem que el Parc de Garraf també és importantíssim per Sitges, però a més està en un lloc geogràficament molt interessant. Té un port, té aeroport, té tren, té autopista, està al costat de Barcelona. Per tant, és un espai que tenim moltíssimes oportunitats de fer coses allà, moltíssimes. I la primera és reduir l'espai que actualment ocupa la zona industrial, reduir-la perquè la guanyi el parc. Per tant, el Parc de Garraf guanyarà espai amb aquest canvi que es vol fer a Vallcarca. I l'espai que quedi, que és terreny industrial, actualment Vallcarca és un terreny industrial d'indústria pesant, que es diu. I el que volem fer nosaltres és canviar aquesta terminologia i fer indústria tecnològica, indústria del coneixement i, per tant, donar noves oportunitats. Oportunitats perquè vinguin empreses de tecnologia, perquè vinguin empreses del món audiovisual que estan picant a la porta i ens estan demanant espais per venir aquí a Sitges i també perquè vinguin, perquè es pugui fer formació. Formació també en aquests àmbits, en el tecnològic i en l'audiovisual, que fa molta falta. Per tant, Vallcarca és una oportunitat única i fantàstica, no només per la gent de Sitges, sinó per tot el Garraf i diria per Catalunya, perquè està en un lloc estratègic on pot sortir un nou sector econòmic i, a més, on podem posar encara més valor al nostre parc del Garraf. Per tant, és un espai que nosaltres el veiem com una oportunitat. I, per final, quan parlem d'un Sitges per tothom, aquí us he passat molt de llarg cobrir les pistes del Miquel Utrillo. El Miquel Utrillo té diferents zones i hi ha una part esportiva on nosaltres tenim la intenció de cobrir-la. Per una banda, donarem més espai com a equipament esportiu, perquè tots els clubs esportius necessiten més espai, però a més ens serviria com un espai, com una carpa, diguem, que la tindríem fixa per tot l'any. Per què us ho dic, això? Ara mateix ens trobem amb problemes amb Carnaval, no cal que ho digui aquí, que les entitats s'ho coneixen bé, perquè no sabem on encabir la gent. Quan les entitats, nosaltres, evidentment, per nosaltres són el nostre pal de paller. Sitges no necessita un teatre públic, perquè en tenim, tenim dos, tenim el Prado i tenim el Retiro. Sitges no necessita molts espais per fer activitats que les entitats ja les fan i les fan molt bé, però sí que moltes vegades necessitem aquest extra i ens costa molt. Ara mateix hem de posar una carpa per Carnaval, perquè el Retiro està tancat, perquè aquí encara estan fent obres i perquè té la capacitat que té, evidentment, i tenim molts problemes per tirar endavant. Però, a més, també en els últims anys, bueno, i fa moltíssims anys, que tots som conscients que la nostra gent jove necessita espais, espais d'oci. Per tant, nosaltres volem fer una carpa, diguem, fixa, que quedi tot l'any, on la gent jove pugui fer oci, on la gent gran, quan plogui les sardanes, puguin fer les sardanes allà, on quan passi qualsevol problema amb un equipament pugui anar-se'n allà. És una obra que l'entenem necessària i que la voldrem tirar endavant. I bé, per acabar, ara sí que per acabar amb aquests Sitges del futur, és imprescindible també, com no, treballar amb les institucions supramunicipals. Ho he dit, parlem contínuament de parlar amb la Generalitat, amb Diputació, amb els diferents ministeris de l'Estat espanyol. Per tant, necessitem molt de consens i molta connivència amb aquestes altres institucions. I per parlar d'això, avui ens acompanya el conseller de Drets Socials, que jo li agraeixo moltíssim que hagi vingut aquí, el senyor Carles Campuzano. Moltes gràcies per venir. Endavant. El Carles Campuzano, per qui no el conegui, és del poble veí, és de Vilanova i la Geltrú, per tant, algun defecte s'ha de tenir. Però bé, és broma, és broma. Ell m'ho ha dit que no és perfecte, però que estima molt Sitges, ho sé, i estima molt el Garraf. Però sí que és una persona que a mi m'ha agradat que ens acompanyi, perquè ell precisament té un bagatge en política i en diferents llocs, perquè no? Ha estat a Madrid, ara està de conseller, ha estat, no sé si penso que també va ser regidor en algun moment. Per tant, es coneix molt bé el funcionament de la política i, com he dit, com és important aquesta relació dels municipis amb les institucions supramunicipals i també com és important, com hem estat explicant molt de rato aquí, els consensos aquest entre tots, no? Que a vegades t'has d'entendre amb gent que potser no t'entendries tant, però per necessitats i perquè tu defenses el teu, com hem de treballar conjuntament. No? Així que, no sé, una mica aquesta necessitat de municipis amb Generalitat.
Molt bé, molt bon dia a tothom. I una prèvia, eh? Se sent, no? Sí. I una prèvia. No és massa habitual que en un acte polític se senti parlar tant de felicitat.
Sóc positiva.
Inevitablement, i suposo que potser a més gent de la sala, li ha vingut al cap la Declaració d'Independència Americana, on es proclama que un dels drets naturals dels éssers humans és la recerca de la felicitat. I val la pena recordar-ho, perquè a més la Declaració d'Independència Americana, que van fer els revolucionaris americans, va inspirar la Revolució Francesa i inspira la democràcia d'avui. No? Aquest és un dret fonamental, natural, que no depèn del que diguin les lleis, sinó que el tenim en condició de que som éssers humans. No? I que n'hagueu parlat tant, jo trobo molt bonic, perquè no és massa habitual. Potser ho hem de fer-ho més vegades. No? El dret a la recerca de la felicitat, que ens explica com a persones. I ara, amb la pregunta que em feies, jo recomano la lectura d'un llibre que es diu En defensa de la política, d'un autor anglès que es diu Bernard Crick. És un llibre de mitjans dels anys 60, que deu haver tingut unes 30 o 40 edicions. Per la gent, si aquí que algú ha estudiat ciències polítiques, potser el coneix. És molt bo, molt bo. Fa una defensa de la política que té molt a veure amb aquesta pregunta que em plantejaves, no? Bernard Crick parteix d'una idea molt òbvia, que és que vivíem en societats en el que no tots pensem el mateix, no tots tenim els mateixos ideals, no tots tenim els mateixos valors, no tots tenim els mateixos interessos. 5 partits polítics, a vegades colors polítics entre les institucions, i el Bernard Crick defensa que això, que és l'essencial de la democràcia i de la política, que és reconèixer que la veritat està repartida, que l'altre té una part de la raó, obliga al diàleg, obliga a recercar els acords. I a mi m'agrada citar el que va ser el secretari general del Partit Comunista Italià als anys 70, l'Enrico Berlinguer, el comunista italià més sofisticat i intel·lectual de tots. L'any passat feia 100 anys del seu naixement. I ell va defensar els acords entre el Partit Comunista Italià i la Democràcia Cristiana, el que es deia el compromís històric. I ell va fer una conferència molt important amb els quadres del Partit Comunista per explicar-los que el Partit Comunista havia de pactar amb la Democràcia Cristiana. I va dir, per explicar-los en els quadres comunistes, els democristians eren els seus grans adversaris polítics, que el país no es podia pretendre governar pensant només amb el 51% o governar només amb els que voten a tu. Necessitaves acordar coses amb els que pensen diferent com tu perquè algun dia aquests també governaran i caldrà que aquelles polítiques que tu has fet per a canviar la societat quedin consolidades. Per tant, la bona política, i suposo que estic convençut que és la bona política que heu practicat aquí a Sitges, respon a aquesta idea de que tu no tens la veritat absoluta, la veritat està repartida, que els valors, els ideals i els interessos que defensen els altres són tan legítims com els que defenses tu. Aquesta és la bona política. I la bona política obliga a la cooperació entre les institucions del país. Els ajuntaments són també Generalitat. O sigui, a vegades al país tenim a confondre la Generalitat amb el govern de la Generalitat. No, la Generalitat és tot el govern del país on són també els ajuntaments. Això ho proclama l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, estem obligats a col·laborar i a cooperar, no? I per tant, avui també som aquí donant suport a l'Aurora, però també per expressar el compromís del govern de la Generalitat amb els ajuntaments i en el departament que ens toca treballar, doncs amb algunes coses. Quan hem fet la passejada li he preguntat pel contracte programa, que és l'instrument que té el Departament de Drets Socials per ajudar els ajuntaments en l'àmbit dels drets socials. Per tant, sí, la bona política també demana la cooperació entre les institucions del país.
Ara que parlàvem, no podem perdre l'oportunitat, no?, de que ja que tenim un conseller de Drets Socials, parlar precisament d'això. A vegades Sitges és vist, sobretot des de fora, com un lloc doncs, molt maco, on viu gent que sembla que aquí tots tinguin molts diners perquè hi ha unes cases fantàstiques, perquè el preu de la vivenda és molt car, perquè fem moltes activitats, llavors sembla que aquí no hi hagin problemes reals. I no és cert, hi ha problemes molt reals. No? I a mi com a alcaldessa doncs, moltes vegades m'ha vingut gent amb situacions realment molt complicades. No? I ara parlàvem del contracte programa, que és cert que ara s'ha fet una ajuda molt gran des de la Generalitat en aquest contracte, però ell també em preguntava, per exemple, si a Sitges doncs, teníem problemes amb la gent sense sostre, que en tenim, no? I com poder afrontar tots aquests problemes que tenim amb la gent més vulnerable, no? o els habitatges dotacionals, no? per gent també amb diverses discapacitats, és a dir, tot l'àmbit social que és tan important i que a vegades no es pot posar aquí en un mapa o no es pot posar, depèn de com, que costa molt més explicar, però com un ajuntament, que som la primera institució que va buscar algú quan té un problema, doncs com ho afrontem, no? O jo li explicava, per exemple, la feina que hem fet amb els habitatges, amb les cases dels mestres, que són uns habitatges que hem rehabilitat i que són habitatges d'emergència, perquè ens trobem en això, ens trobem amb gent que ens pica a la porta i ens diu ei, que m'acaben de treure de casa i tinc tres nens, o una dona maltractada que ha de fugir del lloc on està, o una persona que cada cop i volta ha tingut qualsevol problema. Són necessitats també reals que a vegades no es veuen, no? I com des de drets socials, no? Precisament, ho veieu cada dia, no?
Sí, jo crec que del que has dibuixat en aquests mapes has parlat molt de la política que heu fet d'habitatge. I l'habitatge és el principal problema social que té aquest país. Si alguna cosa hem fet malament en aquests 40 anys de democràcia i de Generalitat és la política de l'habitatge. Tu citaves el percentatge de pes que té l'habitatge públic al nostre país, que és insignificant, i que té moltes derivades, des de la dificultat dels joves per emancipar-se. Som dels països del món en els que els joves tarden més temps de poder marxar de casa seva per dificultats a l'habitatge, que té una derivada, que és el problema demogràfic que tenim. Avui el nombre de fills que hi ha que neixen a Catalunya és en percentatge el que es diu taxa de fecunditat el mateix que teníem a l'acabar la Guerra Civil el 1939. I és expressió d'un malestar vinculat, entre d'altres, a la dificultat dels joves de marxar a casa seva. L'edat en la que les dones de mitja tenen el primer fill és els 31 anys i pico. Això dificulta tindre un segon fill i fa pràcticament impossible tenir un tercer fill. Això és un problema que l'hem de poder abordar. I l'habitatge hi té molt a veure. O sovint, quan ens apareixen les taxes de risc de pobresa o de pobresa material severa i quan hi ha la sensació que les prestacions socials, la renda garantida, que la gestionem nosaltres, no serveixen per treure la gent de la pobresa, és que bona part de l'ajut social, de la prestació social, se'n va pagar un lloguer. I per tant la gent pot pagar el lloguer, però no té prou per menjar i aleshores és quan apareixen els bancs d'aliments. No? Per tant, aquest és un problema social molt gros. I per tant aquesta aposta que heu fet de promoure la construcció d'equipaments d'habitatge és fonamental i n'hem de fer més. I com que durant aquests 40 anys no ho hem fet bé, aquesta és la típica política que perquè tingui impacte necessita temps. O sigui, durant els propers anys, perquè no es fa d'un dia per l'altre, l'inversió en habitatge, mentre que ho planifiques, ho comences a desenvolupar, ho executes, passa temps, necessitem temps per anar corregint un dels principals dèficits que tenim i que té molt a veure emancipació dels joves i facilitar en els sectors més fràgils i més vulnerables. I amb un altre afegit, aquí, juntament amb el problema de la desigualtat, un altre repte que tenim vinculat i en l'àmbit social i que està vinculat a l'àmbit de la demografia, però també a l'àmbit de l'habitatge, és el repte de l'envelliment. Una dada també curiosa, En aquests moments la persona més gran del món viu a Catalunya, una senyora Olot de 115 anys, és esplèndid, no? I en els propers anys ens començarem a jubilar els boomers, que som els nascuts a finals dels 50 i a principis dels 70, que és la generació més nombrosa de catalans. Començarem a jubilar i intentarem tindre salut i procurarem ser una gent molt, 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 molt activa, però això té un enorme impacte. Ara no és potser el moment d'aprofundir-hi, però té un altre molt fonamental, que és que tots esperim envellir a casa. Esperim envellir a casa. I això vol dir també, en les nostres polítiques d'habitatge, prendre moltes decisions en termes d'accessibilitat, en termes també d'anar superant la idea que hem tingut de les residències fins ara, probablement a les fases finals de les nostres vides, quan ja segurament no podrem viure sols, necessitarem algun tipus de residència, però aspirem a viure a casa. I la Covid, abans n'heu parlat molt, i la teva germana segur que ho coneix, no? La Covid ens ha fet encara més que el model de residències que hem conegut fins ara no és el millor, que l'hem d'anar transformant. I Europa ens obliga, Europa arran de la Covid ha aprovat una estratègia que es diu de desinstitucionalització. La gent ha de procurar viure a casa el màxim temps possible. I això també, les polítiques d'habitatge ens obliga a prendre moltes decisions i a reforçar també les polítiques d'atenció a la dependència. Sense distreure'ns que necessitem invertir més en joves i en infants. Tenim una taxa de pobresa infantil del 30%. I és un gravíssim problema. Un nen pobre, que viu en una família pobra, serà sempre un nen que tindrà més possibilitats de no acabar els seus estudis, que per tant segurament tindrà una feina mal pagada, que segurament té el risc de que els seus fills, si en té, continuïn sent pobres i que acabarà sent un pensionista pobre i que durant tots aquests anys l'haurem d'acompanyar en polítiques socials. No? Aquí incorporar la mirada de la inversió dels infants i els joves en les polítiques socials ens és imprescindible, perquè en els boomers els que ens hauran de pagar les pensions amb els seus impostos i les cotitzacions són els que avui són nens, adolescents i joves. No? Per tant, les inversions que pugueu fer als ajuntaments i que haguem de fer de la Generalitat al voltant de la infància i la joventut són imprescindibles.
Sí, que important que és, no? Vigilar per tothom, no? I ara quan estàs parlant de l'envelliment, que sí que és un tema que ens ha sortit moltíssim, perquè és veritat que és un repte importantíssim, jo també veig com no, com a persona positiva, també veig l'oportunitat, que és l'envelliment, l'oportunitat aquí que hi ha en l'àmbit tecnològic, amb la robòtica, com podem ajudar a la gent gran, en l'àmbit de la dependència, llocs nous de treball, en l'àmbit, és a dir, són llocs que també segur que hi haurà moltes oportunitats de feina i de millorar la vida de tothom. Jo només per acabar voldria fer 5 cèntims de la diversitat de Sitges, perquè això sempre en traiem bandera nosaltres, jo almenys soc superorgullosa de la diversitat de Sitges, de tot, la diversitat que hi ha de llengües, de tanta gent, un 30% que tenim de gent que ha vingut de fora i que jo sempre dic, no, hi ha els de Sitges de tota la vida i hi ha els de Sitges que han escollit fer la vida aquí, que també són molt importants i que a més també estan tan contents i ens han escollit Sitges per venir a viure aquí. I també totes les polítiques que fem, no? En l'àmbit del col·lectiu LGTBI, en l'àmbit de la igualtat, sobretot. Aquesta diversitat que en traiem bandera, penso que això també m'agradaria ser referents també a Catalunya, però penso que com a país també ara des del govern de la Generalitat també es fan moltes polítiques, no? En aquest sentit.
No m'ho sembla pedant, però estic acabant de llegir un llibre d'un jueu alemany que es diu Munch, molt interessant, que parla d'aquest tema. I diu que totes les societats occidentals estem experimentant un gran experiment social, que és el de la diversitat, que és el de la diversitat, no? I quan estic llegint el llibre del Munch, jo també penso en els catalans durant tot el segle XX, aquest experiment de la diversitat ja l'hem practicat en aquesta sala. La immensa majoria devem tindre pares o avis que no són nascuts a Catalunya. En dic Campuzano, que és un cognom, doncs, que el meu avi va ser un senyor que va arribar de Múrcia als anys 20 del segle passat, i això és la història d'aquest país. Aquest país porta un segle practicant aquest experiment de la diversitat i malament no ens ha anat. I el que hem sabut fer bé com a societat són diverses coses, no? Una, que hem anat ampliant la idea de la catalanitat. Segurament a principis del segle XX la catalanitat tenia a veure amb cognoms catalans. Avui la catalanitat té a veure amb cognoms d'origen castellà, andalús, murcià, gallec. I avui en dia ja la catalanitat té a veure amb cognoms d'origen àrab, amb cognoms d'origen francès o amb cognoms d'origen italià, no? I l'experiment, per funcionar bé, necessita també posar més l'accent en allò que ens permet viure junts, que no a vegades amb una exaltació molt banal de la diversitat. Més l'accent en allò que ens permet viure junts. I aquí el paper dels ajuntaments, i del Prado, del Retiro, dels castellers, és fonamental. Viure junts, som diferents, però el que és important és el que compartim i ens permet viure junts. I sobretot evitant, especialment amb els migrants que venen de contextos culturals i religiosos extremadament diferents més diferents dels nostres, que la gent no quedi atrapada en les seves identitats d'origen. Que la gent no quedi atrapada en la seva identitat d'origen. Que la gent s'incorpori a la nova identitat catalana alhora que la transforma. Aquest és un dels grans reptes, perquè aquesta història que hem viscut en el segle XX i que en el segle XXI és més complexa, perquè la diversitat és major, no? I alhora que fem funcionar l'ascensor social. O sigui, l'èxit de l'experiment també té a veure amb que la promesa que els fills visquin millor que els pares funcioni. I el risc que tenim és que en aquests portem des del 10 fins al 23 període de molta crisi, de molta, 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 molta crisi. I el que s'ha pogut trencar per a molta gent és la percepció de que els fills viuran millor que els pares. Per un país, per una nació com Catalunya, en el que la nostra condició de nació no depèn de l'apel·lació als avantpassats comuns, perquè els avantpassats són molt diferents dels que tenim, depèn sobretot en el que la promesa de que els fills visquin millor que els pares sigui realitat. I aquí ens la juguem en l'èxit d'aquesta gestió intel·ligent de la diversitat. I Sitges, doncs, en podeu ser exemple i pioners.
I tant que sí. Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies. Bé, i ara sí que acabem ja. No em volia passar jo d'una hora, per tant, ara tenim un vermut aquí a fora, als jardins, que espero que no faci molt de fred. Recordo moltíssimes gràcies al Prado per acollir-nos i per les vostres facilitats que doneu per fer esdeveniments, però sí que voldria, abans d'acabar, tornar als inicis. Per què em vull tornar a presentar? Per què em vull presentar? Perquè estic orgullosa de Sitges, perquè m'estimo Sitges, però a més perquè tenim projecte, perquè tenim un equip, com hem dit, que en sap molt més, que té molta més experiència, perquè ens agrada treballar en consensos, perquè venen reptes molt importants que caldrà precisament això, un lideratge de consens, de diàleg amb tothom i també aquesta mirada també positiva. Però sobretot a vegades m'agrada molt, com hem dit al principi també, treballar quan veus concretament quan fas feliç a les persones. No? Llavors aquí m'havia notat amb algunes persones, amb la Júlia que té 13 anys i que juga a bàsquet i que vol un equipament esportiu per poder-hi jugar. Amb l'Albert que té 16 anys i que no vol marxar a estudiar fora perquè aquí no hi ha estudis en el món de l'audiovisual o estudis concrets que pugui formar-se aquí a Sitges i que puguem donar aquesta oportunitat. Amb el Miqui i la Vero, que no vull que se'n vagin de Sitges perquè no tenen habitatge i no en troben. O amb el Pere, que ja s'està fent gran i no vol tindre que anar a treballar cada dia a Barcelona, sinó que vol estar aquí i també vol una mobilitat molt, molt més bona. O, per exemple, la Marisa, que és una iaia que va a molts casals d'avis i a molts espais amb gent gran i vol espais doncs, amb dignitat, com han de ser, amb fer activitats per la gent gran, per tothom. La gent gran, que hem parlat molt, que ara cada vegada és més ampli aquest ventall, perquè no és el mateix el que té 60, 65 anys, que el que en té 70, que el que en té 85 o 95. Per tant, hem de donar cobertura a totes aquestes persones, no? O evidentment, com dèiem, el Quim, que vol una biblioteca per anar a estudiar i per poder desenvolupar-se també i créixer com a persona, per les mares que quan patim que els nens vagin a fora a buscar algú d'oci nocturn, per això volem també uns llocs perquè els joves es puguin quedar aquí, puguin gaudir també de la festa i per tant uns Sitges per tothom. Com he dit, per la Júlia, per l'Albert, pel Miqui, per la Nora, per tots, per cadascú de vosaltres. I per què us dic això? Perquè tenim l'equip, com he dit, d'Esquerra Republicana, que tinc l'honor, el gran honor d'encapçalar i el gran orgull, doncs ho podem fer. Ho podem fer i ho tenim claríssim i ho volem continuar fent i, com he dit, en els propers anys volem afrontar aquests reptes que vindran. Volem deixar aquests Sitges en blanc i negre, aquests Sitges poruc, aquests Sitges que té dificultats per uns Sitges amb mirada llarga, amb mirada de futur, amb el segle XXI, que ho afronta amb ganes i amb capacitat. I, per tant, com he dit al principi, torno a reblar al principi, que era que volem uns Sitges sobretot per viure, volem uns Sitges ple d'oportunitats i volem uns Sitges per tothom. On es parlen diferents llengües, on s'estima diferents persones, on es parla amb tothom i on es viu amb la diversitat com orgull. Així que per això em torno a presentar. Moltíssimes gràcies per haver vingut.